Bona, bona tarda a tots, benvinguts. Jo només diré una paraula per marcar l'acte d'avui, que és una de les activitats que hem programat amb motiu de la celebració del 20è aniversari de la Casa de Ferrater Mora, l'exposició que hi ha en aquesta mateixa planta la poden visitar, que es pot visitar fins al 30 de gener, que és el dia en què es clausurarà l'exposició, i que coincidirà justament amb el 20è aniversari de la mort de la pròpia Ferrater Mora. I tindrem un acte aquí al matí, serà un diumenge, i un concert, i per tant, tots hi som també molt cordialment convidats. Aleshores, tots els actes que fem durant aquestes 10 setmanes, hem pensat que valia la pena de fer-los aquí mateix, a la Fontana d'Or, per unificar l'exposició amb les activitats, i ens va semblar que s'havien de fer activitats que lliguessin amb les diverses activitats i els diversos interessos que ha tingut la Casa durant aquests anys. I una d'aquestes activitats és dedicada, i em sembla que deu ser relativament inusual, que se'm perdoni, dedicada a una reflexió pública sobre el tema de biblioteques. Que ho facin els bibliotecaris sí que deu ser usual, a veure, ara no dic que no, però que ho facin alguns que no són del RAM, oi? No deu ser habitual. Però ens va semblar que ho havíem de fer. La raó és senzilla, i és que Ferrater Mora ens va deixar un llegat molt important, que és tota la seva biblioteca, oi? Darrerament hem rebut una altra de molt important, que és el darrer Pàniger, en tenim d'altres de molt importants, els quals ara no cal fer-hi propaganda, oi? Però l'Universitat de Girona en té molts, i confio i desitjo que si els problemes d'espai no ens maten a tots, en tenim més, oi? En el futur. I ens va semblar que això donava l'excusa, una excusa perfecta, oi? Per parlar de quin és el futur de les biblioteques tradicionals. Fins i tot en el cas de Ferrater, preguntem-ho a l'observació, Ferrater va deixar aquí uns 7.000 i escaig de llibres i moltes cartes i tal, que és una xifra de llibres que un pensa menys de home, no, tampoc n'hi ha marcat. Per un professor nord-americà és una morada de llibres. Una morada. No hi ha cap professor nord-americà que tingui cas seva sèrie de llibres. Per què? Ah, perquè consulten el seu universitat els que volen, no en compren de llibres, tenen la seva petita biblioteca de coses més a mà, però no són gent que col·leccioni, per dir-ho així, llibres. No? En canvi, Ferrater, en aquest sentit, encara era molt europeu, que dir viure a Amèrica era molt europeu. Molt bé, és per això que hem plantejat això, i fixin-se que ho hem plantejat per grups de temes. Hi ha dos altres futurs que ens interessaran, no només el futur de les biblioteques tradicionals, sinó que el 21 de desembre ens plantejarem el futur de la llengua catalana a la universitat, que és un tema que sembla que de tant en tant també sempre és important, però de tant en tant revifa en els mitjans de comunicació. I el 25 de gener, és per tant ja l'any 11, el futur de les càtedres de la UDG i la transferència de coneixements. Em sembla que el que som és bo que ho posem, que ens ho plantegem, que ho replantegem i que si cal ho canviem tot, perquè no hem de tenir por amb això. Les coses van bé fins que deixin d'anar i s'han de fer d'una altra manera i ja està. No? I per tant, bé, ens fa goig d'aquests tres futurs. Jo també voldria recordar que després de l'acte d'avui ja fem com una espècie de pausa d'aquella setmana extraordinària que ve després, oi? I farem un acte per estudiants de secundari i així, però pel públic, diríem, no tindrem cap altre acte fins al 13 de desembre, en què justament, a part de preguntar-nos pel futur, com avui, hi ha un altre grup de coses que ens pregunta pel progrés. Ahir vam tenir aquí en Xavier Robert de Ventós, que es va plantejar, contribueix al progrés la filosofia? I doncs el 13 de desembre, el doctor Ramon Burgada, el degà de la Facultat de Medicina, es plantejarà, contribueix al progrés la medicina? I el 20 de desembre, el professor Joan Manuel del Pozo plantejarà, contribueix al progrés el pensament clàssic? És una càtedra aquesta que ha fet 20 anys, però que en franquesa nosaltres diríem el desig, i Ferrater el tenia, que mirés endavant, que no mirés endavant. Cada vegada que jo li plantejava, Ferrater, escriu les memòries, sisplau. Jo vull mirar endavant, no vull mirar endavant. Bé, doncs una mica també amb aquestes prioritats hem de plantejar què és el progrés, què és el futur que fem. Avui tenim la sort enorme de tenir tres convidats absolutament magnífics, oi? Coordinats per també la magnífica Antònia Boix, i que és que ens donaran clau de reflexió i d'estímul i que quan ells acabin doncs podrem compartir i podrem participar. Estic segur que això donarà molt de sí. Moltíssimes gràcies.
Molt bé. Ja heu vist que el professor Terry Cabres ens aprecia molt com a biblioteca i com a professionals, que ens ha donat un espai aquí, la cosa que li agraïm. Jo, Terry, he de dir que des de la primavera del 92, en què va aterrissar a la biblioteca Ferreter Mora, allò va ser un inici d'una vella amistat. Ja sé que no ho he inventat jo, ho ha inventat la pel·lícula Casa Blanca, però des d'aleshores fins ara hem estat col·laborant. El professor Terry Cabres és el nostre usuari clau, és una persona que exigeix molt a la biblioteca, però també ens motiva molt a treballar i sempre ens fa ofertes d'aquest tipus. De l'última oferta ja va ser anar a recollir la biblioteca del filòsof Pàniker. Llavors ens va dir un guà que no podíem rebutjar. El tema de la filosofia enfocada a la professió bibliotecària, esclar, és una cosa potser una mica menor, però no deixa de ser cert que fa molts anys que estem pensant i estem veient que les biblioteques evolucionen i que quin és el nostre espai i el nostre lloc. Llavors, com que ens agrada molt que ens hagin donat un espai per explicar-ho al públic en general i no solament al col·lectiu bibliotecari, he demanat a tres col·legues de primera fila, que són gent que investiguen fa molt temps i que tenen contacte amb el món mundial, que ens parlin d'això. A la meva esquerra, Ernest Abadal, el coneixeu molts de vosaltres, ho llegeixo perquè tenen un currículum que és impossible memoritzar, és professor titular de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB, expert en publicacions digitals i en l'aplicació de tecnologies de la informació a la gestió de documents. O sigui, això ja no és present, això ja és una mica futur, Ernest. Ha estat cap d'estudis, director de departament, adjunt al vicerector de política, docent de la UB i vicepresident del CEBUC. El CEBUC és el Consorci de Biblioteques Universitàries, que dirigeix Lluís Anglada, que també el coneixeu molts de vosaltres i que també fa molts anys que investiga el tema de quin és el lloc de les biblioteques en la societat de la informació, del 2.0 i de tot això de les tecnologies. El currículum de l'Anglada, a part de ser director del Consorci de Biblioteques Universitàries i que fa molts anys que som amics, ha estat director de la Biblioteca de la Politècnica abans de ser director del Consorci i professor de l'Escola de Biblioteconomia i Documentació. Ha format part de diversos... Això, espereu-vos, ho col·legeixo, que és molt llarg. Ha format part de diversos comitès nacionals i internacionals de biblioteques. Actualment és membre del Liber Advisory Board de Nature Publishing Group, el Nature, i de l'editorial Springer i del Comitè Científic de Reunions Europees de l'ICOLC. O sigui, és una persona que la coneixen fora d'aquí i que té informació de fora d'aquí, també molta. Per tant, sí que sap què passa pel món i ens ho explicarà. I en Ciro... és el representant una mica de la Biblioteca Nacional, perquè m'ha interessat que a part de biblioteques universitàries i d'un usuari professor però que també és pensador del tema de les biblioteques, vingués una persona representant de la Biblioteca Nacional. I de la Biblioteca Nacional de Catalunya és la persona potser que es dedica més al futurible. El PADICAT és un exemple. Ell està dedicant-se a recollir les pàgines web que es produeixen a Catalunya com una feina nova de la Biblioteca de Catalunya. Llavors, us llegeixo el seu currículum. Coordinador del PADICAT, que és això, Patrimoni Digital de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya. Professor associat de documentació a la UB i en el màster de documentació digital de la UB. És diplomat en biblioteconomia i professor d'aquest màster. En fi, Lluís, vols començar tu? Fem...
Moltes gràcies per convidar-me. Per mi és un honor, jo he estudiat filosofia, de fet el que m'agradava era la lògica, però em va tocar fer filosofia en el sentit que jo el diccionari de filosofia del Ferreter Mora em va ajudar a provar assignatures i vaig seguir contemporàniament la creació de la càtedra, que em va semblar una mostra de modernitat de la Universitat Catalana, en aquest cas de la Girona al seu moment, perquè aquí no es feia llavors el que després sí que s'ha fet, que és homenatjar els professors, allò acollint bé els materials d'aquests 7.000 volums en algun cas, per les seves notes, etc. etc. Que és una tradició que jo penso que potser encara s'ha seguit poc, però en el cas del Sant de Girona, la càtedra de Ferreter Mora, s'ha seguit de forma exemple. Realment el que em fa il·lusió és poder dir que per mi venir aquí, si perdoneu, perquè tots tenim petits fantasmes, és una manera de fer un homenatge a la meva mare, que m'explicava que part de les seves, dels seus records aquests d'una postguerra molt grisa va ser els patiments de pujar al carrer de la Força quan des de la Bisbal anava a examinar-se d'ingrés de batxillerat. I el carrer de la Força, que d'aquí al costat, el tinc allò en el meu imaginari mental, molt abans d'haver-lo vist mai. Si el vaig trobar al costat del que m'explicava, sempre l'he trobat amb poca pujada i molt alegre. Perquè ella me l'explicava horrorós. Deixeu-me dir, si la pregunta que se'ns fa és si té futur les biblioteques tradicionals, la resposta ha de ser no. No hi ha res, penso jo, que tingui futur pel fet de ser tradicional. Estem en una societat de clar canvi i si alguna cosa, diguem-ne, no perviurà, és aquella cosa que l'únic motiu de ser sigui l'aferrament a la tradició, aferrar-se a la tradició i voler continuar sent només pel fet que en algun moment ha sigut, és una cosa que no perviurà. Per tant, la biblioteca, per molt que tinguem molts anys de vida, no té un futur predestinat en el sentit de la... ningú ens garantirà una existència futura, excepte nosaltres mateixos. I qui som nosaltres mateixos? Poden ser els bibliotecaris o els amants del que les biblioteques han cuidat al llarg de tots aquests segles, que no han sigut els llibres, sinó que ha sigut el contingut dels llibres. Llavors, el que jo diria, res de tradicional no té futur, excepte aquelles tradicions que han generat aquestes tradicions, aquelles necessitats que han generat aquestes tradicions. I aquí la meva segona afirmació, i per donar aquesta exhibició de curt de vista, ja vaig fent amb les ulleres, no puc mirar el públic i veure les meves notes, la biblioteca tradicional no té futur. Si el que ens mirem és els instruments a través dels quals la biblioteca complet aquestes necessitats per les quals va ser creada. I aquesta és la meva segona afirmació, que és, suposo, transportable al món de les biblioteques a altres mons, i és que al final el que és més aparent és el que és menys profund i per tant el que és més transitori. Les biblioteques han tingut la sort d'estar treballant moltes vegades, perdoneu pels companys de públiques perquè això a vegades no se'ls aplica per les voluntats discriminatòries, sinó tal. En alguns casos les biblioteques, a l'estar al costat d'universitats, han pogut utilitzar eines tecnològiques que les universitats tenien, i així, per exemple, les biblioteques van començar a automatitzar-se en anys que altres serveis públics no eren. Això ha fet que les tecnologies hagin estat molt presents en les nostres vides i hagin configurat aquestes closques. Per això estic convençut que de tots els que esteu aquí heu parlat sobre la influència dels llibres electrònics en els propers anys i si seran útils i si n'hi haurà o no, almenys dos o tres vegades. Bé, això el que no tindrà clarament futur és, penso jo, és una opinió, és els instruments a través dels quals satisfarem necessitats profundes de les persones. I moltes de les coses que ens mirem i sobre les quals mirem si les coses tenen futur o no són aquests aspectes més externs, però per altra banda molt mediàtics. Però jo, si nosaltres, penso que és un bon moment, i en una càtedra de pensament, és un bon moment per preocupar-se no d'aquelles coses que han configurat l'imaginari de la biblioteca, que han configurat l'imaginari del llibre, si el llibre en paper o no en paper, si llegirem amb el Kindle o amb el iPad, etc. I fer una tercera afirmació dintre d'aquestes, d'això. I la tercera afirmació és positiva. És a dir, què hauríem de fer? Hauríem d'examinar quines són les necessitats que en la història, i aquí sí que ja, quan parlo d'història parlo de segle, quines han sigut aquelles necessitats humanes de les persones que en la història de la humanitat han estat satisfetes per aquest constructe humà que es diu biblioteca. Jo crec que n'hi ha tres, i perdoneu que torni a plantejar la qüestió. Això ho deia bé l'Ortega Gasset en el famós article, que no per conegut i llegit no deixa de ser menys bo. I hi ha un moment en el qual el que han sigut necessitats satisfetes individualment passen a ser satisfetes per l'Estat. Llavors, en quin moment, i ho delega i ho formalitza, les biblioteques existint des d'abans, però en quin moment hi ha un procés de delegació, de formalització, de dir, escolti, aquesta necessitat social és tan important que no la podem deixar a l'atzar, no la podem deixar lliure al mir de cadascú. aquesta necessitat social, aquesta quantitat social, vull dir que dels individus que composen la societat, quina és? Jo crec que les biblioteques han satisfet almenys tres necessitats. En primer lloc, hem fet el que molts de vosaltres, almenys els bibliotecaris del nostre equip, hem intentat de fugir. Hem fet de conservadors. Ens agrada més o menys, i malgrat que molts de nosaltres hem estat lluitant amb aquesta imatge, hem volgut ser vistos com a moderns i hem fet en alguns moments uns actes de difusió, hem conservat els racons, hem conservat els esforços, hem amagat llibres, hem guardat etiquetes, hem guardat propaganda o fullets aquests d'invitacions de galeries, d'exposicions, etc. Hem fet aquest acte acumulador de restes d'una civilització passada. Llavors potser els meus companys i en Ciro dirà que estem fent acumuladors de restes de la societat present. Però en el fons hi ha alguna cosa, algun coquet en algunes de les persones que professionalment ens hem dedicat a això, que ens motiva. I això és una necessitat de les persones, perquè les persones necessitem d'alguna manera venerar el nostre passat. No només, podríem veure per què, anava a donar una explicació a vos, davant de tant d'això, no només perquè el passat probablement no doni claus pel futur, sinó perquè la veneració pel passat, el respecte del passat, és una manera de sentir-nos dignes nosaltres mateixos al nostre present i pensar que no se'ns bulluguen els peus en aquest caminar. Segona necessitat, que jo crec que les biblioteques han satisfet, i quan dic satisfet no vull dir mai el 100%, però no era important, i que basat en aquesta necessitat real, les biblioteques tenen futur. Segona necessitat, doncs hem fet una cosa relativament simple, hem creat uns àmbits en els quals la gent ens hem trobat. Hem creat uns llocs, hem creat espais. Podria preguntar quin el temps, quan Aristòtil defensava la paraula verbal versus la paraula escrita, i ho feia donant voltes, però hem creat uns espais. La gent necessitem, no sé si d'aquí uns anys serem tots virtuals, de tot el Second Life, el món virtual de Second Life va fracassar, la gent necessitem la interacció amb nosaltres mateixos. Des d'aquells babuins que veiem quan anàvem al zoològic que necessiten tocar-se, els antropòlegs i els etòlegs han descobert les connexions íntimes que tenen els mamífers superiors amb nosaltres amb ells, i continuem sent, i no ens hauria de desagradar que fos així, entitats animals socials que hem après i aprenem i vivim d'aquests actes comunicatius propers. Aquest ho hem de reconèixer que això és així, i no diria jo que és dolent, perquè no, si hem creat espais on anar a comprar tots junts, i com més gent millor, ens agrada això, perquè no espais on ens trobem persones que al final ens interessen relativament el mateix i amb qui podem intercanviar algun tipus d'informació sobre els nostres àmbits d'interès. I això n'hem dit en alguns casos biblioteques, això en alguns moments ha semblat quedar dissimulat perquè li hem posat són molts llibres, però si dintre una biblioteca us hi trobeu un altre congènere vostre, és possible que aquest congènere tingui uns interessos propers a vosaltres, i això és molt, en el procés de selecció de persones, doncs és molt. És possible que si obriu la boca, diguem-ne, pugueu parlar-hi d'una sèrie de coses que us interessen a vosaltres també, això és important. Això està en un dia on hi ha aquesta unanimitat ciutadana a favor del Barça, diguem-ne, que pots parlar de qualsevol cosa. Si parles d'aquesta victòria espaterrant, tothom sap que és de futbol i no de política, perquè som un país que sabem les coses que no són de debò, sabem explicar. Jo soc de Vic i el carrer Guaco el van matar un dissabte, que hi ha mercat a Vic. Llavors dos pagesos trobant-se l'un a l'altre a dir: tu ho saps, diu, han matat el president. Diu: qui? En Montal? Aquella època en Montal era el president del Barça.
Sí, sí.
La tercera necessitat, que jo crec que les biblioteques han satisfet, i insisteixo que no estic dient que ho satisfaci de forma única, és a dir, hi ha altres entitats que ho satisfan, però les biblioteques han fet una cosa que és molt important, i és que han ajudat a forjar la persona. Sí, fins ara deia, han creat un espai social. Les biblioteques han creat un espai individual. L'individu és molt feble en aquesta societat, i llavors el que necessita moltes vegades, evidentment, és la companyia de la família, dels amics, de l'estat, etc., però necessita fer-se ell mateix. Aquest sí que és el gran paper, penso jo, de les biblioteques populars, del gran paper que en aquest país potser vegades no hem dit, i és que la lectura, aquest espai de recolliment, aquest espai de la lectura subvocàlica i de la construcció lliure d'una personalitat pròpia, que no únicament es fa en una biblioteca, però aquest espai hi pot ajudar, hi hauria d'ajudar la biblioteca escolar, la biblioteca pública. I aquest és l'altra gran necessitat que la biblioteca ha ajudat a cobrir: l'autoaprenentatge, la formació d'un mateix. Per tant, hi haurien tres, al meu entendre, necessitats tradicionals, cobertes de forma tradicional cada vegada, és a dir, sempre les cobrim de forma tradicional perquè ho fem una mica com abans, i hi hauria entroncat aquestes necessitats tradicionals, però no en els instruments que en diem tradicionals, hi hauria tres línies de futur de les biblioteques, que en tot cas deixo aquí perquè em penso que he consumit bastament, no? El meu temps.
Ciro?
Continuo. Gràcies evidentment a la càtedra per convidar la Biblioteca de Catalunya. En el programa veieu que consta l'Eugènia Serra, que és la coordinadora, però justament està negociant en aquest moment processos de dipòsit legal que són bàsics per la dotació de la Biblioteca de Catalunya, d'aquí que se m'hagi delegat d'alguna manera. I especialment per comentar, potser una mica més endavant, el rol de la biblioteca pública, entesa com a biblioteca popular, és a dir, aquella que està oberta a tots els públics, al qual no cal estar matriculat o inscrit en un club, etc., per assistir-hi. Però jo ara d'entrada sí que voldria, per tant, posar de manifest quin és el rol d'una biblioteca patrimonialista, d'aquesta que es dedica a la conservació, no? Perquè, malgrat tot, estem en un moment, no sé si la paraula és fundacional o no, però estem en un moment de canvi de fa uns anys i especialment en els que vindran, i és el canvi de format, no? El canvi de format és molt important, d'un format i un suport que hem conegut en els últims anys, per no dir segles directament, a un altre. I tot això ho fem en base a la filosofia de la Biblioteca de Catalunya, que és contribuir precisament al progrés de la societat i, en la mesura del que pot, democratitzar-la. I digitalitzar per a la Biblioteca de Catalunya és democratitzar. I què digitalem? Què digitalitzem? Quan dic digitalitzem, vull dir que agafem un document que està en un format determinat, que normalment és text, i en fem una fotografia d'alta resolució i acaba normalment penjat a internet amb una sèrie de coordenades que permeten una recuperació fàcil. Doncs el que fem és destinar molts recursos, especialment econòmics, a anar digitalitzant tot allò que tenim a la Biblioteca de Catalunya, però també fent una feina intensa de coordinació amb altres espais i amb altres equipaments bibliotecaris per tal d'anar de la maneta. Això segur que en parlarem una miqueta més endavant, és la gran complexitat, i el que fem, per tant, és no només posar els fons de la Biblioteca de Catalunya, del Centre Patrimonialista per Excel·lència del país, en aquests processos de digitalització, sinó que també iniciem processos de cooperació per tal d'anar treballant junts. Això és, com sabeu, els processos de cooperació són, si no impossibles, molt difícils, i tindrem ocasió de parlar-ne. Però penseu que només a Girona, només a la ciutat de Girona, entre la universitat, els dos arxius, el municipal i el comarcal, la biblioteca pública, les biblioteques municipals, les de la universitat, el centre d'estudis del judaïsme, etc., cada una amb el seu propi catàleg, cada una amb els seus propis fons, i molt sovint sense haver-hi ni tan sols unes eines que permetin, doncs, una recuperació eficaç de tot. Això és el gran drama, fa l'efecte. Però no, crec que no ens hem d'espantar. És un moment fundacional, estem començant i per tant, malgrat que tot va molt de pressa, hem de ser conscients de moltes limitacions que hi ha. I la Biblioteca de Catalunya, veig moltes cares conegudes. Això vol dir que tinc el risc d'estar dient coses que hi ha, que molta, bona part del públic sàpiga. Podeu aixecar la mà els que no són bibliotecaris?
Els que no són bibliotecaris.
Gràcies. Doncs a risc d'alguna manera d'avorrir a la majoria... diguéssim que estem tal, no? Estem a mitges. Doncs simplement fer un petit relat d'un minut de repàs del que estem dedicant perquè veieu una miqueta. Tot això li anomenem, amb altres socis, la Memòria Digital de Catalunya. I en allà anem abocant tot allò que anem passant per processos de digitalització. Però essencialment tenim 4 o 5 coses de les quals estem molt orgullosos. L'Arca és possiblement una de les que més orgullosos. És l'Arxiu de Revistes Catalanes Antigues. Aquí, el que és en aquest moment, unes 250 capçaleres, no només de la Biblioteca de Catalunya, també d'altres equipaments bibliotecaris. Què hem fet? doncs, agafar revistes antigues, per dir-ho d'una manera planera, i hem digitalitzat la revista sempre que estigui completa. I el més important de tot, quan la revista no ha estat completa, ens hem espavilat per trobar on eren aquests números que faltaven, que normalment eren en altres equipaments, en altres centres bibliotecaris o arxius o museus, i els hem incorporat. De manera que al final el que hem fet ha estat agafar 250 títols de revistes catalanes molt conegudes totes elles i les hem posat a disposició dels usuaris. El RACO és un altre projecte que no li trepitjaré a Lluís perquè és en bona part el líder espiritual de la cosa, però la Biblioteca de Catalunya hi treballa d'una manera molt intensa i és, com sabeu, les revistes vives, no? És la traducció d'aquest ARCA en revistes vives que a més tenen un component doncs científic, erudit, etc. La Biblioteca de Catalunya participa des de fa moltíssims anys en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, aportant doncs, tota mena de llibres, de revistes, de partitures, de mapes, etc., fent tots aquests processos que us deia. I des de fa molts pocs anys, l'any 2006, es va signar un conveni que va ser en aquell moment pioner pràcticament a Europa amb l'empresa Google per tal de digitalitzar determinats fons de la Biblioteca de Catalunya. Quins fons? Doncs tots aquests, de la Biblioteca de Catalunya i altres equipaments bibliotecaris del país. Quins fons? Doncs tots aquells que tenien a priori, que complien una sèrie de condicionants legals, bàsicament, i en Pep Matas ens acompanya avui i després ens podrà fer lliçó, si li ve de gust, doncs tots aquells que tenien una sèrie d'anys transcorreguts des de que havia mort l'autor. Això que inicialment era molt ambiciós, perquè pretenia arribar a posar a la xarxa d'internet un total d'un quart de milió de llibres, 250.000, bàsicament llibres, antics, ha acabat reduint-se fins a arribar aproximadament als 150, si no m'equivoco, atès que per la inquietud precisament legal, per la inquietud dels aspectes legals, la Biblioteca de Catalunya i els seus socis ha preferit endarrerir l'any de publicació i que ja no fos l'any 29, sinó passar-lo al 1876 aproximadament. De manera que tot allò que es va publicar i que contenen fins a 5 equipaments bibliotecaris en els seus fons a l'any 1876 s'està digitalitzant, està pràcticament a punt de finalitzar i s'ha incorporat a internet en el projecte Google Books, però també en els fons i en els catàlegs d'aquests equipaments bibliotecaris. En total, en aquest moment tenim uns 80.000 documents digitalitzats. 80.000 de 3 milions de documents, amb la qual cosa estem en un moment, com us deia, absolutament inicial. Però la qüestió és que en els últims 5 anys, en els últims 6 anys, hi hem dedicat 1 milió d'euros a fer això. Això en els 2008 era possible. Ara ja mai més serà possible això, no? Si no ens espatllarem o no sé, no sé com ho haurem de fer. En fi, serà extremadament complexa. No? Hem vist, feia unes reflexions molt interessants, que no, unes reflexions sobre la crisi que tampoc no li vull xafar, per tant me la saltaré. Però si d'alguna manera volia completar aquesta part d'esforç que fa una biblioteca patrimonialista, com és la Biblioteca de Catalunya, d'agafar coses que té en suports antics, digitalitzar-les i passar-les a internet, a banda de catalogar-les, amb el projecte doncs, que m'ocupa, que evidentment doncs, haig de comentar també, que és el PADICAT, Patrimoni Digital de Catalunya, i és per buscar un símil, el fil del que ha comentat en Lluís Anglada, és com si en l'any 1000 doncs, algú estigués a cavall recorregant doncs, monestirs i agafant exemplars de missals per conservar-los per al cap de 1000 anys, a veure què és el que passaria. I és una mica el que estem fent. No és un tema desconegut, altres biblioteques nacionals del món ho estan fent, 13 exactament, i el que fem és agafar pàgines web i capturar-les, processar-les i difondre-les, malgrat que aquesta última part en aquest moment no té massa interès, perquè no té interès pels usuaris de veure pàgines web que estan pràcticament vives. Però estem construint d'alguna manera el que serà el tresor bibliogràfic digital del futur. Per concloure una miqueta aquesta acció a la que estem fent a la Biblioteca de Catalunya, la reflexió, jo crec, pel que fa a les iniciatives de digitalització o de catalogació cooperativa o de creació de centres d'interès, com és la pròpia pàgina web de la Ferrater Mora, no? Que ella sola ja per articles, per imatges, etc., ja és un centre d'interès. Per tant, ella sola ja seria una monografia. la reflexió que comparteixo amb vosaltres i que ja en sou conscients és que realment hi ha moltíssimes iniciatives en marxa, moltíssimes. I ja no és que no les coordinem, és que moltíssimes ni les coneixem. Jo abans he posat uns quants exemples a tall de Girona, Girona ciutat, però si això ho ampliem a Catalunya, Espanya, Europa, veuríem que realment som incapaços, en aquest moment que insisteixo que d'alguna manera per als professionals de la documentació, arxivers, bibliotecaris, museòlegs, és fundacional per aquestes tecnologies, doncs realment som incapaços de veure què és el que s'està construint en aquest moment. Si et sembla,
sí,
després.
Sí. Ernest?
Sí, està, eh? Doncs també molt bona nit i moltes gràcies també per la invitació. Diguéssim, aquí una mica el de la taula anem complementant aquest discurs, aquestes aportacions sobre la biblioteca tradicional. El Lluís ens ha fet una perspectiva més teòrica, més global, de quines són les necessitats de la biblioteca. En el cas del el CIRO és una altra perspectiva, una biblioteca patrimonialista. I en el meu cas, el meu punt de vista, en aquest cas, jo una mica la meva reflexió l'he fet pensant des de l'àmbit de ser un professor universitari, diguéssim, de la informació científica, la ciència. En aquest context, en el context de la informació acadèmica, doncs, quins són alguns dels assumptes emergents que hi ha en aquest moment que condicionen o que poden fer orientar o reorientar una missió tradicional de la biblioteca. Aquest és una mica l'encaix del que volia explicar així molt breument. El que explicaré també té a veure amb una tradició de sempre de la biblioteca i dels bibliotecaris, que és la difusió del coneixement. Èpoques, diguéssim, a part del que deia Lluís, però un dels objectius que sempre tinguen les biblioteques i els bibliotecaris és compartir, difondre, fer que la ciència, el coneixement, la cultura arribin a tothom, aquest coneixement que està gravat en documents de tot tipus, textual, etc. i amb especialitzacions diferents. Aquesta que ha sigut una missió de sempre, ara, en el cas de la ciència, de la informació acadèmica, hi ha un moviment, un context que, en el qual doncs, la biblioteca hi pot tenir un paper important perquè està reorientant el que pot ser una mica accions de futur. Així és ràpidament, no? El que seria aquest assumpte emergent és el que es coneix com l'open access o l'accés obert a la ciència. Aquest seria un entorn o un moviment que així ja ho coneixereu, però així dit de forma simple, el que vol és que la informació acadèmica, la informació científica, les tesis, els articles de revisió, etc., es difonguin de forma lliure i gratuïta a tothom. I aprofitant que molts d'aquests documents ja estan en digital, doncs això encara sigui més fàcil. Aquest és una mica l'objectiu d'aquest moviment, que de fet és una manera d'ajudar al progrés i a la innovació, perquè això està demostrat. Quan més ràpidament es pot accedir a la ciència, més ràpidament s'innova i es pot avançar. Aleshores, aquest objectiu el que afavoreix és la innovació, afavoreix doncs, el traspàs més immediat dels coneixements de la societat. Aquest és un moviment que, doncs, això estem parlant de finals dels 90, que entre els científics, doncs veuen que, per una banda, obligacions que tenen amb la societat, doncs, perquè el progrés, la recerca, està finançada amb fons públics. Aleshores, si això està finançat amb fons públics, lo lògic és que els resultats d'aquesta recerca doncs, es difonguin també de forma pública i gratuïta. Doncs, aquest moviment que això ha anat avançant, diguéssim una mica no lo ràpid que s'esperava, però que té els seus mecanismes, doncs hi ha uns dipòsits, abans el Ciro parlava d'aquests repositoris, d'aquestes biblioteques digitals, la memòria digital de Catalunya, etc. Doncs, en el cas de la informació científica seria un apartat. Doncs hi ha el que s'anomenen repositoris, que són grans contenidors en els quals els científics hi van dipositant les seves publicacions, les seves tesis. TDX és un repositori de tesis doncs, que va iniciar el Facebook l'any 2001 i que té 10.000 tesis. Això abans, aquestes tesis doncs, estaven tancades, abans el Ramon ho deia, no ho veus aquí, amb els armaris de les càtedres, no sé què, no tenien cap difusió. En el moment en què això demanem els permisos dels autors, estan d'acord, etc., els posem un repositori digital d'internet, facilitem que qualsevol persona de qualsevol part del món pugui accedir a aquest coneixement i aplicar-lo i transferir-li de forma immediata. Això serien els repositoris. En aquest, els repositoris i les revistes d'accés obert, que és una altra via. En aquest context, els bibliotecaris i les biblioteques estan jugant i poden jugar un paper molt, molt rellevant, perquè aquest nou model, aquest nou paradigma, diguéssim, encaixa perfectament amb el que ha sigut sempre la tradició i aquesta missió. Diguéssim, les biblioteques sempre s'han preocupat, doncs, per conservar, organitzar i difondre tots els continguts. Aleshores, en aquest moviment encaixa perfectament amb aquesta tradició. Aquest seria, jo crec, en aquests moments, un dels, l'entorn en el qual té més futur, que lligaria molt també amb el que comentava abans, doncs, el Ciro, perquè jo ara em refereixo, m'he referit exclusivament a la informació científica, però això té extensió a qualsevol altre tipus d'informació, diguem, a la cultura en general. Podem parlar de la lliure difusió del coneixement de la ciència, però també podem parlar de cultura lliure, doncs, en el sentit que no només la informació científica supera aquest marc, doncs, de les revistes, de subscripcions, aquestes altres subscripcions, i pot arribar a tothom. Ja per acabar aquí, aquest context, això anirà a poquet, però ens marca un nou horitzó. Hi ha un sector que hem vist que ja han caigut les barreres i que els continguts del qual s'ha difós, que és, per exemple, la informació legal. No? Doncs fa 10 o 15 anys, diguéssim, els BOEs, els DOCs, tot aquest tipus de publicacions, doncs, era una publicació, doncs, que havia vist de tenir una subscripció, que no tothom hi podia arribar, etcètera, etcètera. Aquí es va arribar al govern, clar, de dir que és una informació que és un benefici de la ciutadania, que genera fons públics, etcètera. Aquí el que hem de fer és tot en digital i tota la xarxa perquè tothom que ho necessiti ho pugui consultar. I això ha sigut un avenç, doncs, jo considero molt, molt important, i diguéssim, ara aquest tipus hi ha bases de dades que cuiden això i tot és gratuït i tothom hi pot accedir ràpidament. En el cas de la ciència no serà tan ràpid, però crec que és hi ha una demanda de molts acadèmics, doncs, que volen treballar en aquesta línia, i hi ha un treball molt important de bibliotecaris que s'hi estan dedicant també, doncs, perquè estan creant aquests repositoris, estan organitzant aquesta informació, estan assessorant sobre com penjar-la, com difondre-la, i crec que asseguren, doncs, el futur de les biblioteques, doncs, perquè el context digital i el context de difusió i difondre lliurement la informació, aquests dos elements conjuntament, doncs, donen una perspectiva de futur, doncs, per, jo crec, per molts més anys.
Molt bé, gràcies, Ernest. A veure, jo només vull dir una cosa, i és que ens han plantejat una situació molt ben plantejada, teòrica, i a mi m'agradaria posar el punt de vista pragmàtic i pràctic del que ens hem trobat a les biblioteques, per exemple, la biblioteca universitària nostra. Aquí hi ha professors i professores, i tots sabeu que costa molt fer un canvi de cultura des de la biblioteca. Tens, per una banda, el paper, tens la revista en paper, tens la revista amb un format d'aquest tipus, i l'has de passar a digital, i has d'acostumar l'usuari a, per una banda, a l'usuari que s'acostumi a llegir-la en digital, perquè hi arriba, pot arribar des del despatx i no cal que es desplaci a la biblioteca. Tens la lluita contra les editorials que et venen la revista digital a preu d'or perquè no deixis de comprar el paper perquè han d'amortitzar les màquines. Tens una altra cultura per fer, que és dir, dipositi'm sisplau el seu article científic en un dipòsit obert per al coneixement de tothom, quan resulta que tens unes entitats com l'ICI i companyia que donen un valor a les citen uns articles i publiques a les seves revistes. Llavors, això és una lluita diària molt important que, vull dir, costa de trencar aquesta dinàmica molt. O sigui, un cop posada la teoria, vull que sapigueu que això costa i no és fàcil. I a part de que un altre punt que en Lluís ha tocat poc i que crec que té molt mèrit és la cooperació. La nostra biblioteca no tindríem la biblioteca digital que tenim, i aquí ho sabeu molts, que us ho he dit moltes vegades, si no fos que hem cooperat amb el Consorci, amb les altres biblioteques universitàries, hem de tots comprar conjuntament material d'aquest, que és caríssim. En fi, només us volia dir que ho han plantejat molt, molt ideal, però que ells hi han posat la banya perquè sigui fàcil, però li han posat també. Gràcies a tots tres. I ara, si voleu, és el torn de preguntes del públic.
Home, jo, disculpa, Antoni, només un segon en relació a la participació dels professors universitaris en els processos de dipòsit de les seves creacions. Jo crec que l'Ernest, com a persona que ha tingut responsabilitat d'alguna manera estratègica a la Universitat de Barcelona, ens pot explicar una miqueta a veure quines mesures s'han fet tant de premi com de càstig, no? Vull dir, realment s'arriba a recompensar, per exemple, amb el tema de l'assistència als cursets o aquest tipus de coses, les bones pràctiques per part dels professors? O és únicament una cosa de la cultura de cadascú?
No, diguéssim, el model aquest, o sigui, arribar a aconseguir, que seria l'objectiu, com en el cas de la informació legal, tot és a internet i tot és gratuït, però clar que és fàcil perquè els que generen la informació són doncs, el govern de l'Estat, són pocs. En el cas de la ciència, diguéssim, de la informació científica, per aconseguir que totes aquestes publicacions estiguin a disposició de tothom de forma gratuïta en un repositori, vol dir que els milers d'autors, de científics, doncs, el que fan és les seves publicacions, doncs, com les han publicat, han demanat els permisos als seus editors, etc., les pengen, les dipositen en aquest repositori perquè això sigui així. Clar, el professor universitari, així de motu propius, o ets un convençut o no ho fas, doncs, perquè això són és feina i tots ja tenim molta feina i ara només falta que hagi de penjar. Aleshores, aquí en aquest entorn el que ara s'estan impulsant són mesures polítiques per incentivar que aquest professorat assessorat i ajudat, doncs, en molts casos doncs, per la biblioteca, doncs, perquè potser doncs, ell no se'n sàpiga sortir, de ficar potser unes metadades en aquells articles, però algú el pot ajudar, doncs ara s'estan posant en marxa polítiques doncs, per afavorir això i que aconseguir que el màxim nombre de publicacions del professorat estigui aquí. I això és incentivar-ho o és obligar-ho, perquè en últim terme doncs, aquest professor universitari doncs, té un sou públic i diguéssim la producció que fa allà doncs, és amb aquest sou públic i com una de les seves tasques li poden dir aquests, el sou públic, mira, perquè nosaltres et financem un projecte de recerca, doncs, una de les condicions és que els resultats això ho pengis en tal repositori perquè veiem que és un objectiu, un bé públic que la ciència avançarà molt més així i si no volem viure una societat innovadora tal, doncs necessitem tenir-ho tot en l'abast, o sigui que les mesures doncs, poden ser les que siguin, però en qualsevol cas hi ha d'haver una política incentivada en un primer moment i després al final doncs, potser que obligui a això, doncs, a que els científics, els acadèmics, doncs, a totes aquelles publicacions les incloguin en repositoris.
Sí.
La pregunta és molt òbvia, però m'agradaria saber, ha fet d'alguna manera la diferència amb una institució com la Biblioteca Nacional o la Biblioteca de Catalunya o algú?
Jo començo jo, des del petit i després del gran. A la Biblioteca de Catalunya sí, jo deia, en els últims, em penso que he dit 6 anys, és a dir, fins l'any 2009, en els anteriors 5, s'havia destinat 1 milió d'euros a digitalització. No? A digitalització, el que deia, no? Agafar documents antics, documents, vol dir, en altres formats, i passar-los a un format digital. Des de l'any 2009 i l'any 2010 no hi ha hagut diners per això. No hi ha hagut diners vol dir zero, res. I el que s'ha fet ha estat doncs, seguir amb el Google Books, que per sort és una cosa que no té un cost directe per la Biblioteca de Catalunya, i per via d'altres ajudes, que al cap i a la fi també formen part dels impostos que paguem els ciutadans, via Estat, via Europa o el que sigui, intentar arribar a altres processos per no aturar del tot la digitalització. Per tant, la crisi ha afectat en el que fa a la producció d'aquests processos, no? És a dir, en la creació de més documents digitals. Què hem fet? Doncs hem dedicat els 2 anys aquests que han passat sense pressupost directe per digitalització a pensar una miqueta què és el que fèiem amb aquests documents digitalitzats. No només a catalogar-los, a dotar-los de procediment tècnic i a penjar-los, sinó d'imaginar, doncs, si teníem, resulta que unes quantes obres de, no de Ferrater Mora, però unes quantes obres d'algun filòsof digitalitzades, doncs crear un centre d'interès i a partir d'aquí muntar un portal que és el CLACA, Clàssics Catalans, i intentar, doncs, amb uns quants recursos digitals, unes quantes fotografies, unes quantes... És a dir, intentar d'alguna manera crear paquets, productes documentals que poden arribar a tenir després un impacte en la comunitat a la qual servim. Per tant, la resposta, sí, ha afectat, ja t'he explicat. Facebook.
Algú més?
Facebook.
Ah. Aviam. No, ara què t'he dit, que no? Jo penso que desgraciadament la crisi està afectant ara i no fa dos anys, perquè hi era fa dos anys i se sabia fa dos anys. Llavors, amb totes les diferències i salvatats i de les coses internes que pugui haver-hi, jo les administracions que he vist, això ha arribat, ha tingut un... O sigui, és un moviment d'impacte que ha arribat massa tard. Llavors s'està notant molt ara. Jo penso que està notant molt ara malament, perquè si s'hagués començat a notar quan es va sentir, que és fa dos anys, en aquests moments no estaríem... Vaja, els que ara estem preparant els pressupostos per l'any 2011 estem amb unes incerteses horroroses que es deriven de les incerteses de les entitats, en aquest cas, la Universitat de Catalunya, que ja ho heu sentit, que és un dels nostres socis, però les universitats de Catalunya que en aquest moment també tenen un procés d'incertesa, o sigui, tot això és una dinàmica i és, un, és una mica un dom. Jo penso que la crisi afectarà, si permets que vagi més enllà la pregunta, no per la seva banda més aparent, que és l'absència de diners, sinó notarem ara tots aquells deures que no hem fet. O sigui, quan vam o sigui, no notarem els diners que avui no tenim, sinó allò que no vam fer quan en teníem, de diners. O sigui, per exemple, avui estem a l'any 2010 i avui a Catalunya no hi ha una cosa, parlem de digitalitzar la web, però avui no hi ha tots els llibres de Catalunya catalogats. O sigui, i és clar, això les societats modernes ho han fet, depèn, aquí no ho podíem fer als anys 70 perquè vivíem en franquisme, als anys 80 encara no ens havíem despertat, als anys 90 ja començava a tocar. Escolta, on són els llibres catalogats dels monestirs, de la biblioteca d'això, del vostre seminari? Perdona, de la biblioteca episcopal de Vic o de grans biblioteques encara, Sí, estic dient una cosa d'aquest tipus, però aquestes coses no tenim. Tot allò que no hem fet, allò són deures. És possible que, i el tercer element de la crisi, a banda de l'absència del més evident, que és l'absència de diner, el segon és com arribarem a notar, o sigui, notarem els diners que no tindrem, notarem allò que podíem haver fet i no hem fet, i probablement notarem aquells hàbits que no hem adquirit. O sigui, aquelles coses que ens haguessin fet, fer les coses d'una manera més diferent, racionalitzades, planificades, compartides, etc., que jo diria que no ens hem entrenat a fer. Doncs clar, si no t'entrenes a jugar a futbol, que de sobte et facin fer petit, doncs no arribes a fer grans resultats.
Perdona que continuï la pregunta, però degut a aquesta manca de diners o aquesta manca de finançació, s'ha plantejat la possibilitat de buscar un finançament extern? Ja sigui per empresa privada o esponsorització o realitzar activitats de recaudatòries? Pregunto, no sé si...
Jo et faig una pregunta, potser ens val per tots. Mira, va venir la setmana passada una persona que està fent el que diuen el pla de negocis per Europeana. Ells, el gran pla de negocis en respecte al que tu comentes, és passar d'un 5% teòric d'autofinançament, o sigui, pel que tu dius, a dintre d'aquí uns quants anys, un 15%. L'autofinançament al sector de la cultura, alguns dels que esteu aquí deveu haver pensat de manera alternativa, pots donar-hi moltes voltes per la cultura i no, amb això no vull fer victimisme, però és que la cultura és molt difícil que trobi un finançament exterior. És molt difícil. Fins i tot, és molt difícil arreu, és molt difícil a la nostra societat, però les societats anglosaxones que han volgut autofinançar biblioteques universitàries, etc., a través de convenis amb empreses, han arribat a resultats bastant desastres. Bastant desastre, que vol dir que han entrat amb el que, i us asseguro que jo no faré demagògia amb això, han entrat amb dinàmiques de privatització, en la qual coses que estan fetes no per produir resultats immediats, el que et dediques és a buscar resultats immediats, perquè el que vas a servir a l'empresa farmacèutica del costat. Llavors, que això sigui així, des del meu punt de vista, no vol dir que la cultura no hagi de ser eficient, que això és un altre assumpte. La cultura, el gran estalvi de la cultura és que sigui eficient, eficaç, no que s'autofinanci. La cultura autofinançada és una cultura sempre estable, la cultura eficaç és una cultura de futur. I en aquest sentit, jo penso que el que hem de fer, i hauríem de treballar, i hauríem de tenir un passat, és en demostrar que les coses que fem estan ben fetes i serveixen, més que no pas anar a buscar les nostres solucions amb un patrocini que probablement no hem de buscar, la meva opinió.
Bé, en tot cas, ja me posaré la nota pràctica també una altra vegada, i és dir, nosaltres al nivell de la Universitat de Girona sí que hem patit el tema del finançament, perquè com sabeu estem catalogant la biblioteca del seminari, que són 70.000 volums, un projecte de 5 anys, i hem tingut finançament, no finançament d'empreses externes, com diu en Lluís, sinó un finançament de les administracions públiques externes a la universitat, que ell va ser un dels promotors de que es passés això, i sí que hem patit una retirada de la subvenció d'aquest any. Ens l'han retirat a la meitat de l'any, que va voler dir despedir gent que estava allà catalogant aquests llibres amb el que representava tot això. A final d'any han fet recompte de caixa i ens els han tornat els diners, però esclar, havíem despedit gent, esclar, tot el projecte s'ha hagut d'aturar. Llavors, dependre de finançament sempre té aquestes conseqüències, fins i tot si et financien les entitats públiques que també estan en crisi. A mi m'agrada baixar la pràctica perquè, com que estem a Girona, perquè ho sapíem.
Era una pregunta, realment, o volies transmetre algun altre missatge? És que m'agrada molt dubte de saber, perquè això ja ho sabies, però volia saber si potser tens alguna solució.
No, era curiositat. És que vull dir, era una pregunta i ja està.
No, realment, clar, és que això és un missatge que els mateixos professionals ens reivindiquem de manera continuada, no? De ser capaços de en base a l'eficiència dels nostres negocis, doncs ser, ja no autofinançar-nos, però uns mínims, no? Realment és dramàtic que la biblioteca hagi d'acomiadar gent o hagi de paralitzar un procés perquè li deuen faltar uns diners, que deuen ser bastants. Clar, a partir d'aquí costa realment, saps que s'han fet esforços, no?, realment per traçar línies de negoci, però normalment la causa acaba en A, reduint servei, no?, tanquem els dissabtes i així aquesta gent podrà anar a catalogar, o B, doncs, entrar en processos mercantils, no?, sí. Cada un que vulgui endur-se un llibre a casa que el pagui. Clar, és realment complex.
Sí, sí, molt bé.
Vull fer una pregunta, perquè es parla del futur, no?, de tot aquest procés. Llavors, les biblioteques es van anar fent, suposo, perquè hi havia algú amb una finalitat, recollir uns llibres, pensant alguna cosa, en un poble, doncs volem tenir 3 novel·les, 2 no sé què. Ara, la web, qui ho fa, això? Perquè amb el Google hi ha hagut un canvi brutal, en un any i mig. Ara tu poses un buscador, surt la propaganda, fins i tot en els dos primers o tercer full. Arribarà un moment en què com trobes aquesta superinformació d'una manera eficaç? És una qüestió oberta, no? Perquè, què penseu vosaltres?
Bé, bueno, diguéssim, hi ha una altra dels missions o dels aspectes que s'ocupa la biblioteca, que seria una mica també d'organitzar aquest coneixement, de seleccionar, i aleshores jo entenc que aquesta segueix sent també vigent en aquest context de futur. Certament, doncs, aquí en el Google, doncs, hi trobes molt, el que passa que tu tens uns professionals que, bueno, doncs, et poden ajudar a trobar, si hi ha molt, a seleccionar i quan trobes a organitzar. Aquest és jo també un valor de la biblioteca, doncs, el fet de definir una col·lecció amb uns determinats documents que són, depenent de quina, si és una biblioteca pública, universitària, doncs qui són, que són els més adequats per una determinada audiència. Aquest és un paper. O sigui que al voltant de que està tot internet hi ha aquests valors. Per altra banda, també hi ha un altre aspecte que jo no tenia apuntat però tampoc no n'he parlat i ara crec que es pot dir, que és el d'assessorar i ensenyar, no? Perquè per moure't per internet i per trobar, doncs hi ha allò que es diuen les competències informacionals, que això hi ha els nadius digitals, que aquí no n'hi ha gaires, cap, i els altres que ens hem anat fent digitals a mesura, doncs, que ja venim del món imprès, no? Aleshores, moure's, diguéssim, en aquest context, saber trobar, saber valorar, saber discriminar què, això, aquesta pàgina, això què és i què no és, diguéssim, això també són unes competències que en aquest cas jo crec que a la biblioteca pública, la biblioteca universitària poden tenir un paper de futur, no? Ja que estem parlant del futur, doncs, perquè són professionals que estan experimentats en això, en analitzar les fonts, seleccionar-les, organitzar-les i aleshores poden orientar millor doncs, a usuaris.
Va, jo només vull afegir una cosa, i és que hi ha uns trucs també, Marisa, que és dir, abans catalogàvem els llibres amb unes fitxetes en paper, ara els cataloguem, heu sentit a parlar de metadades, que no sé si tots sabeu què vol dir, però és el mateix, estàs posant unes dades perquè el buscador de Google te trobi el llibre. Llavors, aquí tu saps que a la universitat tenim molts catalogadors, o uns quants, i a vegades els dic jo, per què catalogueu amb tant detall? I la gent que estan posant informació en els dipòsits estan preveient, estan posant metadades perquè en els dipòsits perquè Google te'ls trobi en el teu dipòsit, la informació. La informació que tu vols que sigui rellevant. O sigui, nosaltres hem de competir, en certa manera, amb el professor que està publicant en una revista que sap que l'indexaran a l'hora de valorar-li la recerca. Doncs, què fem? Cataloguem ben, molt ben catalogada la informació, sigui quina sigui, perquè et surti indexada a Google o en els diferents dipòsits, en els diferents indexadors que hi ha a internet. Llavors, són trucs de biblioteca clàssica, com deia l'Ernest, aplicats ja en aquestes tecnologies noves, i això ens està passant cada dia, i molta gent que hi ha aquí sap que ha hagut de fer un canvi important en començant a catalogar paper i acabant catalogant i posant metadades a recursos digitals d'aquest tipus.
La senyora, no, perdoni per tornar a la pregunta, suposo que no estava preguntant que si existeix Google perquè existeixen les biblioteques també.
No. Estava intentant dir, és que, o també ho feia el llibreter, vull un llibre, me'n vaig allà, pregunto què he de buscar, què és el que me convé a mi.
Sí.
Ara tu busques, tu fas tu mateix i vas al Google. Però el Google, jo diria que en un any i mig ha fet un canvi bastant dràstic. Un buscador que te'n podies més o menys fiar, ara jo entenc i he fet diverses proves amb qüestions, bueno, si de buscar una paraula, les primeres coses que et surten són totes el que té el truco perquè surti primer o el que paga perquè surti primer. Llavors, esclar, si això va a més, arriba un moment en què falta el que determina què és el que ha d'anar primer o segon. O sigui, si era una cosa aleatòria, dius, bueno, llavors tenies un referent de per què allò estava allà, però ara no tens aquest referent. Quan perds aquest referent és com si tu anessis a una biblioteca i no, els llibres estiguin barrejats,
sí. Perquè
fins que tu trobes el que a tu et convé, necessites o te facilitaria molt tenir aquest viatge. Llavors hi ha els portals, però bueno, també és un lío perquè n'hi ha molts. O sigui que no sé com es resoldrà o com evolucionarà aquest problema de la xarxa quan es fa massa complicada.
Si vull una paraula a la Núria, perdona. L'Àngel té la Núria.
A mi això m'ha fet de portar del teatre, una mica és bibliotecària, però jo discrepo d'aquesta missió que ara tenim de formadors, això que parlàvem de la realitat informacional, realment ara sí que és així i segurament és una realitat que tindrem durant uns anys, però m'agradaria també saber la vostra opinió una mica més enllà, és a dir, de la mateixa manera que deixem portàtils en préstec perquè és una cosa que hem de fer, d'aquí els nens d'uns anys ja hi haurà col·les portàtils, això vol dir que d'aquí 10 anys segurament és un saber que ja no haurem de donar. Llavors, això que deia la Marisa del Google, no? Vull dir, jo no sé quin Google hi haurà d'aquí 10 anys, però segur que serà millor que el d'ara, suposem.
No, no.
O les eines, segurament potser l'autoarxiu que parlem dels dipòsits, serà de tal manera que tu et permeti que en certa manera no tinguis que potser el bibliotecari corregir la cita bibliogràfica. És a dir, totes les eines tecnològiques evolucionaran a millor. Ho veiem al Windows 7, ja tu pots entrar una referència bibliogràfica directament, no? Que jo he quedat flipat. Hi ha una sèrie de coses que penso, mirar una mica més enllà, de quina manera veieu aquest futur, no? Ja dic que tirem pals a les rodes, però anant una mica més enllà de tot això, quina creieu que potser és la funció, no, de les biblioteques, en aquest sentit, de difusió, la part que parlava de
les biblioteques? Sí.
Gràcies.
Jo no sé, però com això de ser algun euro és difícil, jo no sé veure més enllà. A veure, el sector de les biblioteques, com d'altres, ha sigut un canvi continu, diguéssim. Jo quan estava allà amb la de la universitat, doncs ho veia, el personal aquell, doncs ara els encarreguem el suport a la docència, pam, ara el no sé què, sempre hi ha oficis que no canvien gaire, i en el cas de les biblioteques, doncs el professional, jo crec que és un professional doncs, que ben disposat per agafar feines noves, perquè ara evoluciona cap aquí, doncs, ho adaptem i tal, i nosaltres som gent que tenim doncs, una manera de treballar, estem organitzats, som organitzats, metòdics, etcètera, etcètera, entomem una nova feina i la incorporem. La informació ciutadana doncs, també. I això s'ha anat fent, i jo crec que això seguirà sent així, doncs, perquè hi ha un fil conductor, doncs, això que deia abans el Lluís. Jo en aquest moment el que sí que veig és que amb 5, com a mínim 7 o 8 anys, el que jo veig, el que hi ha més acció és amb la producció de continguts. Jo crec la biblioteca digital aquesta, que això afecta a tothom, a les públiques, doncs, perquè les públiques totes tindran la seva, els arxius, la pública tindran la seva col·lecció local, que ho passaran a digital, les universitàries, la ciència, la Catalunya, altres coses. Jo això ho veig, 8 o 10 anys, clar, però serà un dia, clar, com els portàtils passarà abans, no? Però un cop ho tinguis tot digitalitzat, què? No ho sé. Haureu de fer un altre debat i si encara hi som, doncs...
Yes.
Bueno, jo... Llavors la Maria Antònia, amb la que ens uneix una llarga amistat, llavors diu que és pràctic i tal, i em perdoneu que també he fet una excursió de teoria, però... El que, tornant a la teva pregunta, l'evolució és una cosa que m'ha costat molt d'entendre. Diuen que l'evolució el que comporta és l'increment d'entropia. Això a mi no m'ha costat entendre. Jo el que sé és que a nivell, no a nivell humà i d'espècies animals, l'evolució el que comporta és un increment de complexitat. Doncs jo el que crec és que hem viscut, encara que ens sembli que els grans avenços de la societat han tingut grans avenços gràcies a la tecnologia, quan ens mirem això, en el fons la tecnologia ens ha donat una sortida. En general hem tingut un instrument per resoldre un problema, i hem resolt els problemes com l'únic instrument que teníem. Com ens miràvem la realitat, els biòlegs, com us ho admiràvem, fent unes lents cada vegada més grans. Al final va resultar, i perdona que entri en un cap que no és el meu, però que avui ens ho estem mirant no només fent que la nostra visió sigui més gran, sinó que ens veiem moltes coses d'allò. Incrementem els canals del nostre coneixement. Doncs avui estem en un període de multiplicació de les tecnologies que el que farà serà incrementar la diversitat. Si fins ara hem viscut, això és una perspectiva clarament positivista i de creença en el progrés, no? Això és que un deu ser fill de l'època que és. Però suposo que crec en això. O sigui, jo diria que les tecnologies el que ens incrementaran és la diversitat, les possibilitats de veure les coses. I tornant a la teva pregunta, que hi tornaré, clar, com ens podem mirar el futur? Només ens el podem mirar com un futur molt divers, on hi haurà justament molts nínxols. El concepte de l'ecologia funcionarà bé, hi haurà coses que funcionaran en un àmbit. La diferència és que aquests nínxols serem nosaltres mateixos i viurem, viurem no simultàniament, però consecutivament en llocs molt diferents. Llavors, consecutivament serem... fins a les 8 de la tarda, uns rigorosos investigadors acadèmics que si una cosa no està citada a la base de dades del Journal no sé quantos, ni ens la mirarem. I quan a les 8 i 10 anem a casa nostra, ens mirarem a Amazon per veure quina novel·la ens comprem, o anirem a la biblioteca nostra al costat, que ens crearan un entorn. Jo tinc una mica, diu, vaig a la meva biblioteca i en té al costat una de molt gran i se'n va a la quinta punyeta i és la seva biblioteca. I dic, i per què és la teva biblioteca? Li hem creat un entorn que se sent bé allà. No va a la biblioteca que té més llibres, no va a Google que n'hi ha més, va allà on han creat un àmbit, un nínxol, no?, que se sent bé. Llavors, perdó, perquè això potser sona tot molt atèric, però jo diria que ens haurem d'acostumar a crear entorns complexos en els que la tecnologia el que farà això és incrementar varietats de coses i simultàniament conviuran fenòmens buscadors de literatura que et canalitzaran cap a les planetes de turno, no? Buscadors superfiltrats en el que intentaran és, amb criteris acadèmics, procurar que aquests esbiaixaments no existeixin. Existirà la teva personalitat digital que sortirà fora de tu i s'anirà a la xarxa per a partir de la teva activitat buscar-te de manera activa la informació que a priori tu necessitaràs demà passat, no? Totes aquestes coses existiran. I finalment et llegiràs què? Aquella novel·la que et deixarà un cosí que veus de tant en tant, tota aquesta m'ha agradat molt, em penso que tu t'has agradat.
Perdó, Núria? Sí, i després vas tu, sí.
Núria Guadal, de la biblioteca. I estem amb els altres companys en temes de formació en competències informacionals, no? I davant de una mica la complexitat que hi ha de coordinar-nos, no? Que dèiem, volia preguntar, aprofitant que som vosaltres, si està previst, si es veu la possibilitat de que a nivell de consorci o d'universitats doncs, més potents compartir, no? Projectes de formació d'estudiants o de col·laborar amb els docents o compartir projectes, plans, recursos per no duplicar esforços com ens estem trobant que tothom estem en primera línia treballant doncs, pica en pedra. No sé si això respon.
Jo crec que et refereixes a la cooperació, jo donaria la paraula a Lluís, això des del consorci, grup de treball, li pots explicar, no ho sé.
Jo us ho he jurat que he vingut fora d'horari laboral, eh? Bueno, jo penso que la cooperació, tornant al que estava dient, la cooperació serà d'aquells instruments, o sigui, ens fixem molt, vaig al meu discurs, eh? Ens fixem molt en les tecnologies i el que ens canviarà de futur, el que està canviant és la forma com afrontem els reptes de futur, eh? De la forma com portem els reptes de futur, estem en un canvi d'inflexió de períodes de societat i probablement no haurem de resoldre les coses com el futur. Per tant, haurem de cooperar, aniré al que tu dius, sí que hem de cooperar, però hem de cooperar molt més enllà del que estem cooperant fins ara. Haurem de crear estructures molt menys verticals, molt menys jeràrquiques i molt més de base per fer que en els entorns, penso jo, per una banda, a nivell de biblioteques es cooperi a qualsevol nivell i no en els nínxols aquests que ens han posat, aquestes barreres, i hauríem de tenir, penso jo també, una visió àmplia del món de la cultura i cooperar en el sector de la cultura. Avui dir que cooperarem en l'àmbit bibliotecari és dir, no, hem de cooperar en àmbits diferents, una mica en la línia que ens comentava el Firo abans, si estem parlant de futur. Els museus i les biblioteques no difereixen tant, els arxius, les unitats erudites, els esforços que podeu estar fent aquí per digitalitzar partitures de la societat de no sé què, Erato, de Figueres, etc. Tot això serà anar mig que ens transformaran les nostres vides professionals, penso jo, molt més que els instruments aquests. Respecte a la pregunta, sincerament, jo no et sabria respondre, perquè no sé si ens estem coordinant o no per això, però si no ho fem, podem fer-ho, no?
No, jo...
Val la pena que no ho fem.
Sí.
Oh, la Núria ha fet la pregunta indirecta perquè ella és molt suau parlant, però ja sap que no ens coordinem en aquest sentit. I demana justament, jo la conec, demana, ella està en un grup de treball i amb gent de la Universitat de Barcelona en contacte i el que volia era...
Els directors de biblioteques...
No li fan cas. No, ho transmetrem.
Jo som servei i farem el que ens diguin. És estar bé, dos més potser que la vida moltes vegades com la maionesa, Has de fer les coses primer a poc i que quallin, llavors hi vas posant oli i que vagi pujant. Si no crees, estem parlant d'una necessitat que és relativament recent, ara tu t'urgeix perquè la tens molt viva. Però fa tres dies el tema d'informació informacional era relativament nou. Llavors, bueno, hem d'anar-ho fent i...
Realment com ho hem de fer per cooperar? Perquè és que veig que no... O sigui, no, realment hem anat parlant molt en els últims segurament 30 o 20 anys com a mínim del tema de la cooperació, primer en biblioteques, després amb altres òrgans, però no fem només petites passes i és misteriós que sigui així, no? Com és que no realment arribem a cooperar realment? Clar, entenc que hi ha una pèrdua de valor, potser una pèrdua fins i tot de pressupost. Què és el que passa? Per què no podem realment, doncs, penso que deu haver-hi unes quantes seus de col·legis professionals a Girona i deuen tenir uns fons documentals, no? Per no de parlar de l'hospital, no? Ja no parlo per tant de temes culturals, i és realment complex arribar a articular eines o processos que ens permetin accedir a les informacions que tenen uns i altres. No ho sé, no ho sé.
No sé, jo veig que em mires molt a mi. Pel que fa a la universitat, estem intentant cooperar a la mesura que podem amb les entitats que tenim. Tenim convenis amb tots els col·legis professionals perquè poden utilitzar la nostra biblioteca, venen, i si tenen biblioteques d'ells tenim intercanvi. Tenim el projecte aquest tan gros de la biblioteca del seminari i tenim tots els fons especials que estem creant la zona de fons especials de tota la documentació que ens pot arribar. Jo crec que només falta articulació i jo crec també que no és cert que no cooperem entre nosaltres, al contrari. Per això he mirat en Lluís quan la Núria ha preguntat perquè demanava justament un nou grup de treball que no hi ha en el Consorci, però que n'hi ha molts d'altres que te'ls puc citar i que tu ja ets soci, ja no t'ho he de dir perquè ja ho saps. O sigui, quan el Consorci de Biblioteques Universitàries es va muntar per això. Aleshores hi ha grups de treball de catalogadors, de gent que fa dipòsits institucionals, de gent que fa recol·lecció, de gent, el que no hi ha en aquest moment perquè no ha sortit la necessitat és aquest, però jo coneguent la Núria et diré que d'aquí 3 mesos estarà funcionant. O sigui que tenim un avantatge, tenim una eina molt important, i jo la dic perquè no he muntat jo el Consorci, l'han creat aquí en Lluís i altra gent que estava treballant a Barcelona, però ens ha servit moltíssim i és una eina de cooperació molt important. Que queda una mica curta, sí, però què passa?
Creat a Can Fabri i útil tu.
Perquè l'ha creat un de Vic. T'ha agradat? En fi, perdona, tenies la paraula, tu ja fa molta estona.
Bona tarda. A mi m'agradaria fer-vos una pregunta de síntesi, però que la resposta fos apta per a no bibliotecaris, perquè m'espanta una mica pensar que estàvem pensant de nosaltres en tant de catàleg, metadades.
Sí.
Volia preguntar-vos, dels 4 membres de la taula, què pensaria, bueno, què us agradaria que conservessin de les biblioteques tradicionals en el futur i què no us agradaria que es conservés de les biblioteques tradicionals. Gràcies.
Sí. Fem per ordre? No. De les biblioteques tradicionals, a mi m'agradaria molt que es conservessin els llibres, eh? Jo sóc una gran lectora de novel·la i a la biblioteca pública ha de quedar d'alguna manera el paper fins que no estiguem molt acostumats, que ja no hi seré. No, perquè jo crec que és el mateix que dèiem quan es va inventar la televisió, i no ho he dit jo, s'ha repetit moltes vegades, no, que la ràdio desapareixeria. Jo espero que no desaparegui. No sé qui ha vingut aquí amb un llibre petit preciós avui, que no pesava res i que no es havia de llegir una pantalla. Jo penso això. I què no m'agradaria que quedés? Doncs no t'ho sé dir. No t'ho sé dir, no tinc perspectiva. En Lluís t'ho dirà. Ah, mira, el veus? Era ell.
Sí. Home, jo que sí, què conservaria? Jo conservaria les bibliotecàries, diguem-ne, els bibliotecaris, no? Que són aquelles persones que ens ha costat assumir-ho, però que ens ha motivat a treballar en biblioteques perquè ens agrada ajudar la gent. I això és una cosa, ho he dit en femení expressament, perquè ens és difícil reconèixer que la nostra funció és una funció d'ajuda, perquè les tasques assistencials estan mal vistes en la societat, entre altres coses, perquè són femení. Les biblioteques ajudem a la gent, no som enginyers que fabriquem, no som masculins, som femenins, però tenim aquella capacitat, diguem-ne, de ser això, ajudar la gent. Encertar-la o no encertar-la, perquè a l'individu que li agrada li ve i està per tu perquè es creu el teu problema, en informació. No m'agradaria que conservéssim una cosa que ens ha sigut útil mentre hi ha hagut limitacions justament tecnològiques, que és la hipercompatibilització de les biblioteques classificades en classes. Les públiques especialitzades, les especialitzades del nord, les populars de la Diputació, les de la salut, d'àmbit de recerca, que són també d'àmbit provincial i a la vora de la frontera. Ja, això en algun moment ha servit perquè potser ha sigut la manera d'organitzar això, però aquesta compartició ha sigut fruit d'unes limitacions avui en part i que no tenien existents, però que es comencen a sonar, llavors valdria la pena, com que s'ha atribuït un paper de cooperació, la cooperació fa això, no elimina les barreres, però les barreres no és bo que s'eliminin, sinó que el que fa és fer-les compatibles amb una existència pròpia i amb poder ser tu mateix. Tant si tu mateix ets la biblioteca municipal d'un puesto com si ets la biblioteca de filosofia de humanitats o la seva visió.
Doncs jo, per conservar, he tingut una mica més de temps que ells per pensar, La filosofia, no? El lloc de creació, de creixement i de relació, jo crec que això és bàsic, o sigui, la filosofia de l'espai bibliotecari. També els usuaris, això és en segon lloc, no? Usuaris que troben el que busquen i no el que se'ls ofereix, no? Que és el que passa avui en els centres bibliotecaris. I finalment, els espais flexibles, polivalents, integrats, no? Diversos, penso que és això. La resta, amb sinceritat, penso que és accessori.
jo, així, per complementar, ja quasi no queda res a dir, és la que destacaria és la capacitat d'adaptació, que jo crec que, doncs, podem molts anys no van haver-hi molts canvis, però ara en pocs anys n'hi han hagut molts, i crec que la gent que treballa als processos de les biblioteques s'estan sabent adaptar als canvis digitals, als canvis de desintermediació, diguéssim, això de que tot es troba a Google, etcètera, etcètera, i això és, jo crec que és un valor, el fet d'adaptar-te als canvis que hi ha a l'entorn, reinterpretant les missions de sempre, que les missions ja no canviarà, doncs organitzar, diguéssim, recollir, organitzar i difondre la cultura, el patrimoni cultural. Aquesta és la missió clàssica que en 30 anys ens ha hagut de reinventar, doncs, o readaptar molt ràpidament. I això seria un element que jo crec que s'hauria de conservar, perquè és veritat el que d'aquí, ara sabem d'aquí fins aquí 5 o 10 anys tenim, deixarem portàtils, farem coses després, no sé què passarà, però si seguim mantenint aquesta capacitat d'adaptació i de reinterpretació del que ens demana l'entorn, doncs reinventarem l'ofici.
Crec que hi havia una paraula, sí, de mi.
Hola, esta era una pregunta per a l'Ernest Abadal. Bueno, podeu contestar tots, però bàsicament era per ell. Abans has parlat de la difusió de la producció científica, de manera científica. Jo volia saber quina percepció tens tu sobre la difusió actual en l'entorn universitari. M'estic referint als alumnes de grau, de primer, segon i tercer cicle. Creus que es fa una bona tasca de difusió d'aquesta informació científica que tenim disponible en forma digital? Vull dir, perquè molts cops tinc la percepció de que molts estudiants no saben que tenen tot allò de la... Això per una banda. I per una altra banda volia saber també si... Jo com a usuari, i ja que has parlat dels nascuts digitals abans, aquesta gent, i nosaltres també, els que ens hem anat fent digitals, volem una informació amb el mínim nombre de clics possibles. Aleshores, els repositoris digitals institucionals, les bases de dades que hi ha així més, o sigui, des de la pàgina de la universitat o etc., és una mica, bueno, no complicat si saps fer, però no és tan fàcil com fer servir cercadors més generalistes científics com Google Acadèmic o Cirrus, etc. I jo mateix, quan busco informació científica, el primer lloc on vaig a buscar és aquí, en aquells cercadors que sé que amb un clic ja tindré informació. Les interfícies de cerca es canviaran, no es canviaran? Vull dir, perquè encara que els estudiants sàpiguen que tenen tota aquesta informació, igual prefereixen uns altres vies abans que buscaves de clics i clics i clics.
Començo per la segona, sí. Jo crec que el valor dels repositoris, diguéssim, no és tant perquè els usuaris vagin a buscar i utilitzin, perquè sí que és cert que, doncs, són, per exemple, els sistemes de consulta, doncs, són lents o complicats o tal, i els usuaris no aniran tant al repositori de la Universitat de Girona, o al Recercat, o al Universitat de Barcelona. El valor que té el repositori és que a la que tu poses en un repositori, allò t'ho indexa tothom. Algú a l'escola, diguéssim, el missatge és a l'usuari que busqui on vulgui, perquè si tu fas servir el Google Scholar, si a la biblioteca d'aquí, doncs, han penjat el Recercat o un repositori la tesi de no sé què, tu quan vagis al Google Scholar arribaràs a aquella tesi. I diguéssim, no és necessari que vagis exactament buscant calaix per calaix, repositori per repositori, sinó que la potència dels repositoris és que tenen un nivell de reconeixement que tots aquests grans cercadors els van a buscar, perquè saben que en aquell context la informació és molt valuós, vull dir, que qui vagi per l'escola, per Cirrus, etc., arribarà en aquell document que està en el repositori molt petitet d'una universitat molt petiteta. Aquest, jo crec que és el valor. No passa res si ningú va directament a consultar la interfície d'aquest repositori. El que té el valor és haver-ho posat allà, perquè aleshores ho trobaràs. I respecte a la primera, doncs, clar, diguéssim, aquest tipus d'informació, doncs, certament això, qui ho consulta, doncs, són el professorat universitari i estudiants de tercer cicle, doncs, clar, diguéssim, de grau, aquest tipus d'estudiants, diguéssim, avui dia l'ús que fan de recursos acadèmics és la bibliografia de classe molt limitada, diguéssim. això és així, és així. Diguéssim, és un tipus de contingut que dins del context universitari estaria més pels alguns màsters de recerca i doctorat i cap amunt, perquè també tenen, són continguts més especialitzats, tot i que també ara hi ha repositoris que tenen materials o documents més pensats per aquest tipus d'usuaris, i com que ells busquen Google, doncs també ja els trobaran.
Professor Tercabres.
Jo entenc per la composició nostra i pel lloc on som que hagin parlat més aviat de biblioteca universitària, diríem, oi? I fins i tot que hagin parlat més aviat de la cuina de les biblioteques, del que passa al darrere de l'usuari. Però ara m'interessaria fer una pregunta respecte a la biblioteca de poble, a la biblioteca normal, a la biblioteca... i a la sala de lectura, per dir-ho així. I la pregunta seria la següent. Que s'ha parlat aquí del open access, jo m'imagino que el futur doni la possibilitat del que podríem dir una open library, com hi ha una open university. És a dir, que jo, des de casa meva, no només pogués consultar, que ja ho puc fer, quins llibres hi ha, sinó, la pregunta és, perquè no sé si ho trobareu bo o no, no només si es podrà fer, no només per bé, sinó si ho trobareu bo, que jo pogués entrar a la llibreria i que algú em digués Biblioteca de la Universitat de Girona, digui, i aleshores, per què? Perquè una feina de bibliotecari, que em sembla que és important, almenys a mi, a la meva vida ho ha sigut, de jovenet, que és la d'aconsellar, la d'aconsellar. Per l'universitari, no tant, en canvi, perquè l'universitari acostuma a venir a aconsellar, i si no m'ho pregunti el tutor o el professor, o sigui, però el nano, el jove, la gent de poble, poble de la ciutat mitjana, li pot anar molt bé, li pot ser molt útil tenir un bibliotecari o una bibliotecària que li aconselli alguna cosa, quines novetats han sortit, quins no sé què, quin tipus de cosa, no? Fins i tot el llibreter a vegades fa aquesta feina, I per tant, molt més, a mi em sembla també, la biblioteca. Aleshores, la pregunta és, us semblaria possible que en el futur les noves tecnologies ens permetessin això, que des de casa meva jo pogués fer aquest tipus de consulta parlada, consulta de ser aconsellat, no consulta de dades, Primera, us semblaria possible. I segona, encara que us semblés possible, us semblaria bo, perquè esclar, segons com, es perdria l'espai de socialització que és l'espai de la biblioteca. M'agradaria saber les teves
opinions.
Sí, jo crec que el Ciro.
Doncs per començar, home, possible ja és això, no... segurament no amb la perfecció que requeriria trobar una imatge virtual amb una forma d'holograma que la puguem olorar, segurament això no encara, però coses similars ja existeixen avui dia. El problema d'això és que no sé si tenim bibliotecaris capacitats per aconsellar, perdó, vull dir, és que no, el problema no és la tecnologia, el problema és si els professionals...
Si
ho han de fer, si estan capacitats per fer-ho. Ho han de fer, sens dubte. Estan capacitats? En dubto molt. Estan carregats de processos tècnics tot el dia, de pensar en pressupostos de la biblioteca, que és fantàstic, en pensar de on catalogaran, on penjaran, on posaran, quina obra, aquell... Vull dir, jo crec que hi ha pocs bibliotecaris o pocs treballadors de biblioteques públiques en aquest moment a Catalunya amb capacitat de recomanar un llibre. Bueno, soc bibliotecària, vull dir, m'estic tirant pedres sobre el meu taulat i aquí hi ha bastants companys, amb mil excepcions, amb mil. Però és complexa trobar un bibliotecari. Provem-ho qualsevol de nosaltres demà mateix a la propera biblioteca pública que tinc al costat i miri, m'agrada la novel·la negra, què em recomana? Ah, no sé, busqui NN, el prestatge. Doncs això no. Tot això és molt complexa, cal que el bibliotecari em conegui a mi com a usuari abans i per tant a partir d'aquí pugui traçar una mica, no, la meva pròpia segmentació i segurament tot això podrà passar i la tecnologia pot ajudar. És possible, sí, és possible, si tenim bibliotecaris capacitats per fer-ho. Bibliotecaris o persones que treballin en aquests espais bibliotecaris capacitats per fer-ho. Semblaria bé, sí, si és complementari, jo crec que una cosa no treu l'altra, no? I bueno, jo crec que penso exactament igual com vostè, i una cosa no treu l'altra, i per tant, si algú no pot desplaçar-se de casa o ho vol fer a les 3 del matí o ho vol fer amb un idioma que no és el seu, doncs estarà molt bé que existeixin aquests serveis digitals que li podran resoldre el problema. Si algú té temps i ganes d'anar a 15 minuts o 20 minuts de casa i trobar-se altres veïns i altres persones a la línia del que deia el Lluís per poder parlar, relacionar-se i créixer com a individu i com a societat,
magnífic.
Aquests, bueno, aquests serveis, això existeix, bueno, com deia el Ciro, existeix. Jo, en aquest moment, i es responen moltes preguntes, estan més pensats, o el que el fa servir els usuaris és per informació, no tant com una cosa per assessorament o consell, sinó el que el fa servir és per informació. Busco informació d'aquest tema, d'aquest altre, aquest tipus de coses, i això, bueno, pues, hi ha aquestes virtuals, serveis virtuals, i et contesten perquè hi ha un equip de... això es funciona en l'àmbit de la informació.
Jo pensava més aviat en assessorament.
En aquest, el d'assessorament, a veure, clar, sí, és un coneixement tècnicament, doncs això no és possible. Jo tampoc ho trobo malament, vull dir que em sembla que és un servei, doncs, que cada vegada més s'ha de poder donar a distància i a fora d'hores i aquest tipus de coses. Això em sembla bé. No sé si, bueno, la demanda, potser en aquest moment, aquest tipus de demanda, això es resol més aviat de forma presencial, doncs aquests clubs de lectura i aquestes sessions que es fan, però si això hi ha una demanda, doncs, diguéssim, en aquest sentit, jo veig perfecte.
Jo puc fer la pregunta al revés, és a dir, serà bona la universitat, la Ferit i la Rastudé, serà millor la universitat aquella que no tingui interacció física entre el mestre i l'estudiant i entre els estudiants en si mateixos? No, estem divinitzant la tecnologia en el cas de les universitats, llavors tornarem a biblioteques. Les millors universitats del món no són les més virtuals, sinó són les més presencials. El que jo penso és un bon moment, és per tornar una mirada profunda al que ens fa, abans que vingui i ens ho desveli el Manuel del Pozo en aquesta mateixa sala, fer una mirada profunda al que ens fa humans. Abans dèiem el que ens fa homes, ja dèiem homes i dones, i dones i homes, i tal. El que ens fa humans. El que ens fa humans, i el que és un interrogant tan difícil i la biblioteca hi ha sigut, és què és el que fa que nosaltres, que tenim una rutina, en algun moment assolim alguna cosa que és un descobriment nou. Quan dic descobriment, vull dir un petit descobriment nou. I què ens fa que siguem alguna cosa més, que coneguem alguna cosa més? I aquí la meitat que heu aixecat les mans, que no sou bibliotecaris, deu ser professors. Vull dir, què és aquesta cosa tan difícil que fa una persona que abans no sabia, sàpiga, i sàpiga quan ell mateix. Les biblioteques han ajudat, les universitats ho fan, però això ho fan en entorns determinats. Les biblioteques ho fan en aquests entorns que són físics. Transportar aquests entorns, no en el sentit de pregunta-resposta, transportar aquests entorns d'aprenentatge complexos, perquè no els coneixem, no sabem com funciona, en un món, en la virtualitat, jo diria que no sé si és útil, a mi no em fa especialment por, jo diria, si és útil, és millor. El que jo veig és molt difícil i no sé si forçosament necessari. Avui el que diria ens hauria de preocupar en l'entorn cultural, en les biblioteques, és crear entorns rics d'informació en el qual l'adquisició, la generació i l'adquisició de coneixement fos fàcil. I això ens afectaria indistintament a biblioteques i públiques o privades. Jo diria que el que hem de veure és les possibilitats virtuals com una eina més que tenim ara per poder ajudar-nos a crear aquest entorn. Llavors, en aquest sentit, no en el sentit de dir jo això ho faig servir, sinó això em contribueixo a fer-ho servir.
Bé, és per això que no tinc cap obsessió especial per la virtualitat, diguem, però per això jo he fet inicialment la comparança amb l'Open University. És a dir, em sembla obvi que la universitat, com l'escola, és personal, entre altres coses perquè aprens de la ganyota del professor, de la cara que fa i de taula de sila brut, i dius, ostres, quina pudor que fa, etcètera, i n'aprens. S'aprenen moltes coses per qui cara veu, cara honra, diríem, no? I això és tremendament important. Però, en canvi, és veritat que l'Open University fa una funció extraordinària amb una quantitat de gent que, en aquest mateix sentit, ja volia dir, aquesta virtualitat de les biblioteques, estic pensant en la quantitat de gent que té uns horaris incompatibles amb els horaris de biblioteques, pobres, i voldrien consultar. Estic pensant en una quantitat enorme, cada dia més, de gent gran o de gent impedida, que es troben que no tenen fàcil accés al carrer o a la sortida i tal, i que els hi podria ser una alternativa a la tele, deixem-ho dir així ara, si no han de mirar la tele tot el dia, pobres, etc. És a dir, aquest tipus de coses em sembla que en aquesta línia sí que s'haurien de potenciar, de cap manera, per des del punt de vista masculí de les biblioteques com a espais, per això deia allò de l'espai que socialitza, que culturalitza. Només l'espai bibliotecari trobo que ja culturalitza.
Jo, perdona, jo he de trencar una llança a favor de les biblioteques públiques, Ciro, que ja ho feia, ja he vist que anaves per polemitzar. Jo crec que les biblioteques públiques en aquest moment potser tenen menys mitjans que les universitàries, potser no poden obrir els caps de setmana i els dissabtes i els diumenges com ho vivim nosaltres i no poden obrir les nits, però sí que sé que fan algunes coses i que amb algunes coses la Biblioteca de Catalunya els pot ajudar molt. Per exemple, digitalitzant material. Si la Biblioteca de Catalunya digitalitza tots els llibres que pot amb Google, doncs la biblioteca pública els podrà subministrar igual que nosaltres, però tindrà més material. I també t'he de dir que jo conec biblioteques públiques, en aquest cas t'he enganxat, perquè justament amb un especialista en biblioteca amb novel·la negra, boníssima. I que això és un truco que tenen les biblioteques públiques a l'hora de poder donar servei a un tipus d'usuari determinat i no poden arribar a tothom. Aleshores, què feu? Què fan? Jo no sé qui hi ha de biblioteca pública aquí, però un truco que jo veig que fan, que no m'agradaria que algú el concretés, és especialitzar-se en coses, en col·leccions o bé locals, o bé això, novel·la negra, o bé novel·la, digue-li rosa, o bé amb altres temàtiques, suplint una mica això que demanes, Terri. I clar, què passa? Doncs que tenim pocs mitjans i els horaris són molt més petits i potser tenen menys gent per fer tota aquesta feina que per sort podem fer els altres. En fi, jo només volia trencar la llança. Hi ha més preguntes? Jo crec que, no sé, voleu dir alguna cosa més als... No? Doncs donem la festa per acabada. Gràcies per haver-hi.